bon vespre i benvinguts a una setmana més a una tertúlia proscrita, aquesta vegada especial perquè fins l'últim moment hem estat escoltant què deia Carles Puigdemont, què ens anunciava amb aquesta conferència que ha fet avui a Elna i finalment no ens ha sorprès a ningú, crec, si dic que avui Carles Puigdemont ha anunciat que es presentarà com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya a les eleccions del 12 de maig. Com dic, no crec que sigui una sorpresa, però sí que ha donat altres titulars que analitzarem a continuació amb els meus companys Albano Dante Fachín, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I Josep Costa, bon vespre.
Bon vespre.
No sé.
Avui en directe?
Avui en directe, sí, nerviosos, perquè tot, quan hi ha el directe sempre hi ha nervis, nerviosos perquè tampoc ens hem pogut preparar molt tot plegat, simplement hem pogut escoltar el que deia Carles Puigdemont i poc més, no? I per tant, si us sembla, el que podem fer per intentar-nos situar una mica què ha passat i tot plegat és connectar amb Arnau Lleonart, que és el periodista de VilaWeb que ha anat a Elna i que ens podrà dir una mica com s'ha viscut tot plegat, quin ambient hi havia a Elna. Bon vespre, Arnau.
Hola, Txell, què tal, com esteu?
El tenim això en connexió telefònica. Això preguntava una mica quin ha sigut l'ambient. Des de la tele semblava que hi havia com moltes... eufòria, podria dir, però no sé si és l'ambient que hi havia.
Bé, d'eufòria n'hi ha hagut aquí. Ens han dit que hi havia unes 1.400 persones, no?, que han vingut a Elna a escoltar la conferència de Carles Puigdemont. Clar, si vens fins a Elna, si vas a Elna, ja era públic convençut, no?, diguéssim. El que també es podia notar una mica d'aquest ambient era aquesta voluntat, una escenografia per distanciar-se o desmarcar-se de la imatge de Junts per Catalunya, la que coneixem, aquell color turquesa, no? Mm-hmm. Hi havia com uns ecos de la llista del president, que ja és el que va fer, si ho recordeu, el 2017, en aquelles eleccions convocades per Mariano Rajoy mateix, sí. Va desmarcar-se del PDeCAT, va fer Junts per Catalunya amb tot d'independents, amb Jordi Sánchez, amb Laura Borràs i
amb
companyia.
Josep Costa, no? Josep Costa
també
crec
hi era.
Que li sonarà.
Em sona el que
certament sí. Podrà explicar com va ser aquella experiència. I bé, sembla que ens estem encaminant una mica cap al mateix. No ha aclarit, no ha donat ni un nom, avui no era el dia segurament, però ha demanat una candidatura transversal. I bé, ha tingut moltes bones paraules per al seu partit, per Junts, però li ha dit que la manera que s'havia de fer aquest retorn, aquest presentar-se a les eleccions, era amb aquesta llista del president, diguéssim.
Arnau, qui hi havia allà de cares conegudes? Perquè sí que la gent del partit hi era allà, present, no? Hem vist un Quim Forn, un Rull, un Turull...
Sí. Mireu, doncs, per exemple, de qui va ser del seu govern, el govern quan ell era president, hi eren tots els que, diguéssim, de la seva banda, més Toni Comín, que era d'Esquerra i ara s'ha incorporat, excepte Clara Ponsatí, que ara està amb unes altres coses, i Meritxell Borràs, si hi era, jo no l'he vist. Després també hi havia Albert Batet, hi havia Míriam Nogueres, hi havia Laura Borràs, Francesa Dalmases... Hi havia Xavier Trias, també. Uh-huh. També hi havia una mica el seu cercle més íntim, no? Hi havia Jami Matamala, hi havia la seva esposa, Marcela Topor, que pocs cops les veiem en els seus actes polítics, però avui l'acompanyat estava asseguda al seient que ja tenia Carles Puigdemont, que de fet ha estat poca estona assegut, no? Però mentre parlava el Vall d'Elna, Nicolás García, doncs ella era al seu costat. I també hi havia tot de diputats de Junts, que estaven també una mica barrejats pel públic. No, hi havia molts diputats que no estaven en les primeres files, sinó que bé, estaven escoltant-lo com un mes.
Perfecte, doncs Arnau, llegirem pròximament la crònica que faràs d'aquest acte, et deixem posar-te a escriure, no? I nosaltres sí. Analitzarem una mica aquest text, això que ha dit Carles Puigdemont. Moltes gràcies, Arnau.
Molt bé, bona nit.
Bona nit. Si us sembla, per començar, escoltem un moment el moment que no sé si l'ha llegit a punt, sí, el moment que Carles Puigdemont anunciava això, que es presentava a les eleccions.
I jo no podria explicar, ni tan sols a mi mateix, que després de passar 6 anys i mig defensant la presidència a l'exili, ara que s'obre l'oportunitat per fer possible la restitució d'aquella presidència injustament, il·lícitament i il·legalment destituïda pel 155, ara que s'obre aquesta oportunitat, jo defugís aquesta responsabilitat per raons de comoditat personal. És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Gràcies.
Bueno, se li ha anat adelantat, eh? Ell encara no havia dit i ja el públic ja ha cridat president, president. Em deies, Costa, no hi ha hagut sorpreses. Tots esperàvem que això seria el que diria avui.
Sí. No, jo venia pensant aquests dies què diria i com se li plantejava aquesta conferència i les eleccions mateixes. I jo tinc una sensació que, a més, me la reconfirma coses que vaig llegint. És a dir, és aquest marc d'inevitabilitat que s'ha anat creant sobre la seva candidatura. És a dir, com que no hi ha alternativa, no hi ha opció, no hi ha una altra opció a que ell sigui el candidat, i aquest marc d'inevitabilitat que també l'estan comprant els seus adversaris. És a dir, tu llegeixes els opinadors d'Esquerra i bàsicament estan entregant ja les armes. És a dir, s'estan rendint davant la candidatura de Puigdemont. Jo ho he llegit, és a dir, avui llegies el Nació Digital, l'altre dia llegies les voltes, és a dir, tots els opinadors d'Esquerra ja estan dient, bueno, és que contra Puigdemont no hi ha res a fer. Per tant, s'està creant un marc d'inevitabilitat de la seva elecció, és a dir, de la seva victòria. Jo crec que aquest marc avui l'ha conquerit i ja el... I les expectatives, diguéssim, ja anaven per aquí, perquè, com dic, no sé, és a dir, contra en Pere Aragonès, contra Puigdemont, és que no hi ha color, diguéssim, no? I, per tant, dins el marc de l'independentisme s'ha creat ja una situació de favorit, evidentment, electoral. Després, jo pensava, si els rivals que té a les urnes... Si els rivals de Puigdemont a les urnes ja claudiquen abans que anunciï la seva candidatura, quin serà el rival de Puigdemont en aquestes eleccions? I em venia al cap que el seu principal adversari serien les expectatives que pogués generar ell mateix. Uh-huh. És a dir, que ell hauria de lluitar, hauria d'enfrontar-se com a principal rival a les expectatives que ell generi. I amb això avui també... ha estat bastant clar, no? I una mica ha volgut explicar què faria, què no faria i complir aquestes expectatives. I, per tant, jo crec que en aquest sentit el discurs s'ha modulat bastant. És a dir, tampoc no ha volgut generar un excés d'expectatives en el sentit de què es proposa fer. Jo, en aquest sentit, avui, per exemple... no? Vicent Partal a VilaWeb ens deia que el més important de la candidatura de Puigdemont no és que es presenti, no és que guanyi, que ja sembla ser una cosa inevitable, sinó que és què ens proposa fer. I en aquest sentit, és allà on ell, jo crec que ha estat hàbil perquè no ha inflat les expectatives del que pretén fer, sinó que no ha volgut rivalitzar massa amb aquestes expectatives, les ha complert a nivell de l'anunciar la seva candidatura i ens ha dit que el seu programa polític és el que tots ja coneixem. És a dir, que ell té una taula de negociació amb el govern espanyol, que ell vol un referèndum acordat amb Espanya en aquesta legislatura i que vol continuar negociant el tema del finançament amb el PSOE, el tema del reconeixement nacional. És a dir, ens ha vengut a dir que el seu programa polític, ja el coneixem tots, que és el que pivota al voltant del pacte de l'amnistia i tot això. I, per tant, no ha anunciat res de nou en termes de full de ruta, excepte, evidentment, la restitució com a president de la Generalitat Autonòmica.
Segurament és això, no? La novetat que ha anunciat, que d'alguna manera ja la va anunciar la setmana passada, però no amb aquestes paraules, va intentar no dir-ho així. Ha sigut, si sóc candidat a la investidura, deixaré l'exili definitivament aquell dia. És a dir, que sí que ha anunciat, per una banda, que si és això, que si el mateix president tornaria, amagat que passi el que passi amb els jutges, no, dit, i per altra banda també he deixat clar que era un dels dubtes que recordo que la setmana passada parlàvem, no, de renuncia a les eleccions europees, i en aquest cas també ha sigut molt clar, ha dit que hi renunciaria.
Sí, no, no, ens ha, era el dubte, no? Jo crec que era una mica el que volien jugar els seus adversaris, de dir, si es presenta a les europees al mateix temps que es presenta a la Generalitat, estarà, diguéssim, com amagant amb un pla B per si les coses no van com ell vol, i amb això ha volgut ser diàfan, i d'alguna manera ha deixat llast i ha dit, no, les europees no em presentaré, per tant ningú podrà especular en que jo no torni o que jo no em presenti la investidura. Bé, de fet, que jo no torni no ho ha dit, perquè ha dit que tornarà si té la majoria per ser investit, per tant d'alguna manera està dient que no es compromet a tornar si no té la majoria per ser investit.
Cada moment les enquestes no li estan donant aquest resultat.
Bueno, de moment les enquestes no li estan donant la majoria per ser investit a cap candidat independentista, perquè hi ha enquestes, la que bueno, ha sortit avui...
A cap candidat, crec, en realitat.
A cap candidat, però en aquest cas l'enquesta que... I òbviament les enquestes, i amb això estic molt d'acord amb això que sempre diu Vicenç, que les enquestes no són per descriure la realitat normalment, sinó per crear-la, i per tant les enquestes... Serà molt interessant a veure com fem en aquesta tertúlia d'aquí fins al 12 de maig per parlar ben poc de les enquestes, que sabem que no les carrega el diable, les carreguen els interessos. Jo volia dir una cosa en relació al discurs en general, que és una cosa que sabia abans del discurs.
Vale.
Que no és que se presentava, que també ho sabíem, sinó que, primer, que és un acte de campanya electoral. És, recordeu que quan Pere Aragonès va convocar les eleccions, el dissabte ja Esquerra i el Partit Socialista ja havien fet els seus actes de presentació, com si ho haguessin tingut preparat, no? I crec que de Junts només va sortir Laura Borràs fent unes declaracions a la Porta de Noción i ja està. Diguéssim, ara sí que ja tenim acte de campanya. Per què ho dic? Perquè Puigdemont té, diguéssim, el millor cuento, com es diu cuento? El millor relat, i no vull dir la paraula relat perquè està molt desahuciada i molt gastada, però, és a dir, la millor història a contar, al final, en unes eleccions s'expliquen històries, i Puigdemont, malgrat ell i malgrat el seu partit i malgrat el que pugui dir Esquerra, i tu ho deies, hòstia, que ja li estan comprant el relat, té la millor història, i la millor història és...
El retorn.
He hagut de marxar, m'han intentat empaitar per tot arreu, no han pogut amb mi i ara torno triomfant. Això és el ABC de les pel·lícules, dels mites grecs, és a dir, el relat està superclar i el que ha fet avui és fer servir aquest relat. I a més, ha fet una descripció de... Bueno, aquest senyor coneix el país i ha fet una descripció acurada de quins són els problemes que té el país. Ara bé, jo que m'encanta sentir relats bons i que m'encanta que els plans surtin bé i que les històries tinguin final feliç, clar, és veritat que has de mantenir el cap molt fred per recordar que la realitat, en molts aspectes, s'allunya una mica del relat de lo que ens ha explicat. I jo m'imagino que gestionar un partit com Junts deu ser una cosa molt complicada. I és veritat que ell, com cap líder, és plenipotenciari i ha de treballar per acontentar famílies i per portar tothom com un líder, portar-lo conjuntament. Ara, hi ha coses que fins i tot jo me puc creure del que diu Puigdemont. Però tinc molts dubtes, no només perquè això de que el president torna si el votem ja ho va dir, no només per això, sinó perquè aquesta idea de confrontació, aquesta idea de fer-ho diferent a com ho ha fet Esquerra, en molts moments hem vist que com a mínim hi ha una part del partit que no l'acompanya. I això ho hem vist, és a dir, no calia escoltar Puigdemont avui per posar sobre la taula que de l'altre costat d'aquesta història tan meravellosa que té i que crec que és imbatible, hi ha una realitat que una part important del moviment independentista necessita més coses que una bona història, perquè el que ha passat en aquests anys és el que ha passat, no?
Que suposo que avui molta gent volia saber, vale, torneu per què, no? Què ens proposeu? I segurament, com deia el Costa, sí que ha parlat i ha defensat la feina feta aquests últims mesos. L'ha defensat moltíssim. Gran part del discurs ha estat de defensa de l'acord amb els socialistes i de com aquesta taula de negociació
està donant resultats. Jo resumia, diguéssim.
Defensava la mediació internacional que ha sigut clau, no? Per tant, defensava tot això.
I l'amnistia.
I ha tirat diverses pulles cap a esquerra, diguéssim. Un moment donat, no? Ha dit, jo sé quantes vegades ens hem reunit nosaltres, no sabem quantes vegades s'ha reunit la taula de diàleg. És a dir, que malgrat que ha defensat l'unitat en certs moments, no s'ha estalviat les crítiques a esquerra.
A veure, Junts té un relat i fa temps que ha fet aquest gir estratègic i, bàsicament, el seu programa és demostrar que no són esquerra, no? I que ho saben fer millor que esquerra. I com que això no és gaire difícil, doncs, diguéssim, marquen gols sense porter, no? És a dir, la porteria buida. Aquí la cosa és el que dèiem, que ell ha començat el discurs, diguéssim, anunciant que es presentava a les eleccions, ha passat la gran part del discurs parlant del pacte amb el PSOE, de la negociació amb l'Estat i de, diguéssim, justificant tot el canvi d'estratègia que ha fet Junts en aquests últims mesos, i ha acabat dient que es presentarà la investidura, si té majoria per ser investit, sense pla B en quant a que tornarà sí o sí. És a dir, que encara que no li retirin, ho ha dit explícitament, encara que no li retirin les ordres de detenció perquè els jutges prevariquen o perquè els jutges ho allarguen o pel que sigui, ell es compromet, si té la majoria per ser investit, a assistir al ple d'investidura del Parlament de Catalunya quan correspongui. Evidentment, el que no ha dit, però que és evident i no estem interpretant les seves paraules, crec jo, és que si no té majoria per ser investit, no es compromet a tornar. I en aquest cas es queda, diguéssim, a l'exili, a la intempèrie, sense immunitat i sense ser diputat al Parlament Europeu.
Ara que parles de la immunitat i tal, també hi ha hagut un moment que crec que és una cosa que no havia explicat i que tampoc hi ha posat molt d'èmfasi, que crec que ningú hi hem posat molt d'èmfasi, però ell ha parlat de que li van proposar un indult en el seu moment quan els presos, no? En una part del discurs ha dit que li van proposar l'indult als presos i que va dir que no, i que ell creia que els indults només, el que sempre hem dit, no? Només frenaven i només eren per pacificar i que, per tant, ell el que defensava era l'amnistia i que, per tant, d'aquí 2 mesos hi hauria aquesta amnistia. Per tant, crec que això no ho havia dit mai públicament Carles Puigdemont.
Jo crec que tan clar no, la veritat. Ho havia insinuat moltes vegades, que l'havien anat a veure en finals feliços, no? És a dir, aquesta expressió que ha fet servir dels finals feliços, jo crec recordar que ja l'havia fet servir. I les insinuacions de que sempre hi havia hagut aquests intents, sí que crec que no havia estat mai tan clar com avui, però sí que els havíem conegut.
Bueno, fins i tot en alguna ocasió havia fins i tot amenaçat, amenaçat entre cometes, amb explicar que el, no, que de dir, ei, que si aquí parlem tots, fins i tot amb el PP. Recordeu quan va fer això amb en Feijó, de dir-li, que vosaltres parleu molt de l'amnistia, però vosaltres també heu volgut parlar amb mi. Jo, tornant a el que deia abans d'analitzar aquest discurs com un discurs d'acte electoral, i jo sempre intento, quan escolto a Carles Puigdemont, intento fer l'exercici de dir que de tenir present que és el president que va ser que va ser desallotjat del poder per l'aplicació del 155, que és la idea aquesta del president legítim, però a la vegada també m'obligo a escoltar el candidat. Per què ho dic? Perquè hi ha qüestions, com per exemple, hi ha un moment en el que ell parla de la necessitat de la unitat. No? De dir, jo he volgut, m'agradaria anar a tots units, però no es pot per culpa d'aquest, d'aquest i de l'altre. Jo, això és el que ha de fer qualsevol candidat. I ho ha fet molt bé. Ara bé, jo crec que a aquestes alçades del partit, pel que fa al moviment independentista, també insisteixo, i ho vaig dir la setmana passada en la tertúlia que vam fer presencial, aquesta idea de la unitat, entenc que ell la faci servir, però entenc que el votant independentista més polititzat no la pot acceptar així com així. És a dir, la unitat no és un bé en si mateix, sinó que la unitat ha de servir per una cosa concreta. I això és el que jo espero que el candidat Puigdemont ens expliqui amb molt de detall per què vol aquesta unitat. I com que aquesta unitat no és possible, el que ens ve a dir és concentreu el vot en mi. Perfecte, però una demanda tan potent, jo crec que, òbviament no ha començat la campanya electoral i d'això es passarà. Però em sembla perillós que tot plegat, insisteixo, sóc conscient de que escoltem, diguéssim, aquesta idea del president legítim. Però aquesta apel·lació a la unitat, jo crec que l'hauríem d'escoltar com l'apel·lació que fa un candidat. I escolti'm, si vostè és un candidat, ens haurà d'explicar molt bé per què hem de votar amb la unitat com a objectiu principal. I jo deia la setmana passada, en un moment en el que no està clar on es va, jo no crec que sigui tan refusable debatre entre propostes. I ho dic perquè la setmana passada parlàvem de la possibilitat de que es presentin, òbviament, la CUP i Esquerra, la llista cívica finalment no, hi ha lo de Graupera, i pot haver-hi més anuncis, i per tant, jo crec que aquesta apel·lació a la unitat per desactivar un debat molt més profund, jo ara mateix vinc d'una xerrada aquí a Sagrada Família, on te va sortir aquest tema, i en el moviment independentista, sobretot en la gent més polititzada, hi ha un debat que jo crec que és molt ric i va més enllà de la unitat per la unitat. Insisteixo.
Si em permets, la unitat en els últims anys, i molt especialment a Junts, en el partit, ara no estic parlant de Puigdemont, estic parlant de Junts al partit, la unitat ha estat la coartada per no fer res. És a dir, és, com que no hi ha unitat no podem fer res. Oh, quin greu que en sap, no podem fer res, perquè Esquerra no vol, perquè Esquerra no vol la unitat, etcètera, etcètera. És a dir, aquesta coartada de la manca d'unitat és la paràlisi i és, d'alguna manera, acabar fent el mateix que fa Esquerra. I simplement dir, oh, és culpa d'Esquerra, no farem res per culpa d'Esquerra. I això, jo crec que tots aquesta trampa ja l'hem après, i ja no la compram, ja no ens enreden amb aquesta trampa de que tot és culpa d'Esquerra per falta d'unitat i, per tant, jo voldria votar-me a mi, però no farem res igualment. I al final la unitat, jo crec que la unitat real que hi ha en aquestes eleccions, no? La unitat real que hi haurà en aquestes eleccions és que Esquerra i Junts ens proposen el mateix, que és negociar amb el PSOE. I que, de fet, ja no sabem si la investidura del president de la Generalitat, Esquerra i Junts es barallaran pels vots del PSC o pactaran entre ells. Perquè al final, no ens enganyem, aquí fa molt de temps que ho explicam, el nucli, el centre de la política catalana, no? el punt de suport de tot el que es fa en política a Catalunya és a Madrid, no és al Parlament ni a la Generalitat en aquests moments. Tota la política catalana es fa a Madrid, a vegades per delegació a Brussel·les o a Ginebra. Jo entenc que això ja no caldrà, no? És a dir, aquesta és l'altra part que és paradoxal i que és allà on diferencies. Això que deies tu que és molt important, diferenciar el president del 155 i el candidat a les eleccions, i jo a vegades n'he dit diferenciar el símbol del líder. El símbol de tantes coses que és Carles Puigdemont i el líder de Junts per Catalunya, el candidat de Junts per Catalunya, el candidat de la llista que ell faci en aquestes eleccions, o el dirigent polític que pren decisions, que dirigeix una organització, que proposa estratègies, que proposa un programa polític, etc, etc. És a dir, jo crec que tothom és conscient que Puigdemont ha creat aquesta inevitabilitat de la seva victòria i el seu retorn, no? És a dir, la campanya es fa sola, ja està feta. És a dir, la campanya electoral ja està feta i és inevitable el resultat, en el sentit de que ningú pot presentar un relat més potent que el del president Torna.
Això és veritat.
I deixa'm dir una altra cosa. El tema és per què, si això... Per, això hi ha un sector de votants que ja és suficient. És a dir, el símbol, la gent que vota el símbol, Puigdemont, ja té una... Ja està invertit en aquest relat al 100%. No, ja no, aquest vot ja és fix, ja està, diguéssim, fidelitzat. I després hi ha l'altre votant, que és que vota les sigles, diguéssim, no? El votant que vota les sigles, aquest és indestructible. Encara que li posin una cabra al cartell, també el votarà. I aquests n'hi ha molts, tots els partits, no? I després hi ha els que...
Ara ens està parlant el politòleg Josep Costa.
Sí, jo, ja sabeu que jo sóc del partit que no es presenta a les eleccions. I, per tant, sóc ara mateix més observador que altra cosa. Després hi ha els que volen una estratègia, que volen un full de ruta, no? És que la setmana passada ens preguntàvem si les eleccions serien un momentum. Uh-huh. A mi no m'ho ha semblat que hi hagi res de momentum en aquest discurs. No sé si, després en Vicent ja el llegirem després, però si ell ho ha interpretat d'una altra manera. Però a mi no m'ha semblat que en el discurs hi hagi cap momentum. En el sentit que nosaltres hem entès el momentum. Els últims anys hem parlat molt del momentum. A mi no m'ha semblat que ens hagi proposat un momentum en aquestes eleccions. Ens ha proposat reunions amb el PSOE.
Vale. És a dir, en aquest dibuix que feies de l'electorat, no? De dir, hi ha una gent que amb aquest discurs, hi ha una gent que abans del discurs ja tenia clar que votaria Puigdemont. O a Junts. Hi ha una altra part del votant independentista que, havent sentit a Puigdemont, tindrà clar que votarà Puigdemont. Jo crec que això és monolític, ja està repartit. El que sí que és veritat és que sabem, perquè és el que ha passat en les anteriors eleccions, que hi ha una part de l'electorat independentista, equivocat o no, després podem estar més d'acord o no, però hi ha una part de l'electorat independentista que amb això no en té prou. És a dir, que amb l'explicació que... amb aquesta història que ha explicat Puigdemont, que és una història guanyadora, amb aquesta capacitat d'explicar-la que té ell, que és una història guanyadora. Sabem perfectament, i ho analitzo ara, no en plan votem a Puigdemont, o Esquerra, o la CUP, o l'altre que es presenti, ho dic com a moviment independentista, sabem perfectament que hi ha una part de l'electorat independentista que no donarà suport a una proposta com aquesta. Llavors,
no és gent disruptiva.
Aquí està. El que jo anava a dir...
Dóna continuïtat a l'estratègia de negociar amb el PSOE, de negociar, d'aplicar l'amnistia, de desplegar els verificadors internacionals, etcètera, vale. Etcètera. És a dir, per tant, és continuista respecte... I l'única novetat que hi ha és posar fi a l'exili. I això em sembla molt significatiu, perquè posar fi a l'exili no és l'inici de res. Posar fi a l'exili és posar fi a l'exili. Ja. No és l'inici de res.
L'altre dia... Ai.
Perdó, Costa, si et pots apropar el micro, que estem tenint problemes i estic aquí fent gestos, però no em veu. I dic, al final...
I ja et veia que posaves una cara i dic, ostres...
No, ara no en tenia que estaves clar. Dient. Però bé, no. Jo crec que... que m'hagin sentit.
Vale.
La idea és aquesta. Posar fi a l'exili no és la començar res. I hi ha una cosa... I hem de ser francs i hem de ser tots, diguéssim, agafar perspectiva històrica, allunyar-nos una mica de les emocions i de tots els relats que ens venen. És a dir, aquí hem discutit mil vegades si l'amnistia és una victòria de l'independentisme o és una victòria de l'Estat, no? És a dir, és el reconeixement de que l'independentisme no ha comès cap delicte i la derrota de l'Estat i dels jutges que han vulnerat els drets fonamentals, etc. O ha guanyat la reconciliació i la convivència, que és el relat del PSOE. No? És a dir, la mateixa amnistia, la mateixa cosa, la mateixa llei d'amnistia, té dos relats. El relat de que hem aconseguit que es reconegui que no vàrem cometre cap delicte, hem aconseguit que s'acabi la repressió, i el relat de la reconciliació i la convivència i el reencuentro total, no? Allò que en deia d'això. Clar, el reencuentro total, a mi em perdonaran, i estic segur que avui hi ha gent contenta i que està il·lusionada amb aquest discurs que ha fet en Puigdemont. El reencuentro total és el retorn del president. És a dir, el reencuentro total és que torni i que formi part del paisatge que tenim sense cap disrupció. És a dir, posar fi a l'exili forma part també del relat del PSOE. Però... És a dir, també li serveix al PSOE per vendre la convivència, sí, el reencuentro, perfecte, la reconciliació. Només vull dir això, i després guanyarà el relat que guanyarà. Mm. Simplement vull dir que, igual que l'amnistia té dos relats, la fi de l'exili té dos relats.
Però no és només la fi de l'exili, també és la restitució d'allò que el 155 va interrompre.
Vale, però el que va interrompre el 155, allò que es va interrompre el 28 d'octubre, 27 al vespre, va ser un poder polític a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, decidit a enfrontar-se frontalment amb l'Estat i trencar amb l'Estat. El 155 va trencar això. Va trencar un poder polític sobre el qual havia perdut tot el control. Per tant, l'única eina que els hi quedava era la Guàrdia Civil, el 155, i vull dir, impedir mano militari. Quan dic mano militari, jo recordo que en el Parlament de Catalunya hi havia dies
els
que...
Els helicòpters.
Vull dir, el 155, a efectes... El que interrompeix és un procés polític totalment sobirà que té com a objectiu trencar amb Espanya. Això no ho he somiat, això va ser així. Per tant, la continuïtat, enganxar amb això, no és que torni Puigdemont. Si de cas és que torni Puigdemont a trencar amb Espanya de manera unilateral i total. Això sí que és reemprendre la feina en el punt on s'havia acabat. I per tant, jo quan dic que vull escoltar més enllà d'aquest relat que em sembla fascinant i que algun dia, si fóssim nord-americans, Hollywood d'aquí 10 anys faria la mega pel·li amb lo de Puigdemont, perquè és que encaixa tot. Ara bé, d'aquí al dia de votar necessitem saber si anem a enfrontar-nos amb els Borbons, amb Espanya, si anem a desobeir-los, si anem a fer-los la vida impossible. L'altre dia la Pilar Carracelas feia un tuit que em va semblar molt interessant i feia com una mena de llistes de coses que podien fer, perquè clar, et diran, escolta'm, a l'octubre del 17 hi havia unes condicions que ara no es donen i és veritat que ara no pots venir a dir no, si me voteu a mi jo declaro independència demà.
Això t'has fixat que ho ha dit justament, no? És a dir, en el discurs ha dit justament això, que ara no som el 2017.
Vale,
això també vale, és una
perfecte,
cosa que m'ha cridat l'atenció.
Bueno, però llavors jo estic disposat a acceptar que, escolta'm, és veritat, jo, sincerament, si algú me diu voteu-me a mi que jo demà declaro la independència i això està fet, jo no me'l crec. Ara bé, jo sí que vull saber si, per exemple, la persona que jo voti com a president de la Generalitat seguirà regalant-li diners a mitjans de comunicació al servei dels Borbons. Jo ho vull saber. Jo vull saber si el Mercadona seguirà patrocinant programes de TV3. El Mercadona! Jo vull saber si els diners dels catalans aniran a museus catalans, pagats amb diners dels catalans, on el castellà s'imposa sistemàticament al català. Jo vull saber si seguiré pagant impostos a un govern català presidit per una persona que no li importa que la llengua es degradi, que la... És a dir, jo vull saber coses. Vull saber si el president Puigdemont, si es presenta president Puigdemont, Graupera, Aragonès o qui sigui... Bueno, Aragonès no, perquè no ho ha fet. Es plantarà a Tarragona a denunciar que circulen trens carregats de verí per vies que estan destrossades i que l'Estat ho autoritza perquè a l'Estat li és igual el que passi a Tarragona perquè Catalunya és una colònia. Aquestes coses són importants de saber. Entenc que potser no som 3 milions de persones al carrer i que demà, per més que Puigdemont vulgui, probablement no és tornar i fer veure que aquí no ha passat res. Per això ell ho diu. Ara, que això, que no estiguem en el punt aquell, no vol dir que no es puguin fer avui ruptures amb l'estat espanyol. Ruptures, per exemple, ostres, la setmana passada van confirmar el tancament de la web de l'ANC de consum responsable. Vull un president de la Generalitat que digui faré servir, no que digui, vull dir, que ho digui i que ho faci, eh?
Que... És molt important aquest matí, eh?
Bueno,
perquè de dir coses sí, ja en diuen.
Sí, bueno, però és que fins i tot hem perdut l'oportunitat de sentir representants nostres dient algo com i tant que des de la Generalitat de Catalunya fent servir el poder que tinguem farem tot el possible perquè l'IBEX tingui el menor poder possible a Catalunya. Necessito que algú em digui això, perquè si no, llavors què estem votant? Quan dic que avui ha estat un bon acte i que la història és perfecta, jo necessito més compromís. Jo vull saber, i si tinguéssim aquí a Puigdemont, li preguntaria, tu acceptaràs que l'IBEX digui si els catalans podem demanar boicots a segons quines empreses? Tu acceptaràs? Tu te reuniràs, per exemple, en Sánchez Llibre, que és l'instigador del tancament d'una web que exerceix la llibertat de consum que els catalans hauríem de tenir per no consumir amb els repressors i a la gent que va ordenar picar a les nostres àvies? Jo, si el tingués aquí, li preguntaria què faràs amb Sánchez Llibre? Tens eines com a president de la Generalitat, com el president de la Generalitat que vol ser, de posar al seu puesto aquests pocavergonyes que no a Madrid. Aquí també estan tot el dia revoloteant pel Palau. Jo vull tenir un president digne. I llavors espero que d'aquí al 12, i acabo, que d'aquí al 12 algú ens digui més coses que ens retornin una mica la dignitat pre-155.
En Sánchez Llibre no era un dels que anava oferint dolç allà a Waterloo?
Ah, pregunta, no ho sé.
No recordo ara mateix.
Però que hi anava, que hi anava a fer oferir coses, jo crec que ho he llegit, a mi em sona això.
Jo això no ho he sentit.
Del 2017, és que he buscat ara, perquè em sonava quina frase havia dit, i també ha dit, tenim un context més favorable que el del 2017. Treballarem amb el conjunt de l'independentisme per culminar la feina que vam deixar pendent aquell any. O sigui, també s'ha referit com hi ha una situació més favorable que aquella, en el sentit que ell creu que ara hi ha l'opció de dialogar, que en aquell 2017 no hi era.
És cert, sí, és veritat que ho ha dit. Sí, però a mi no...
Ha dit les dues coses, eh? No, estic dient que no hagi dit el que has dit tu, eh, Costa? Però també a mi m'ha sorprès perquè deia, ha dit això, és més favorable que el 2017, sí, i treballarem conjuntament amb l'independentisme per culminar la feina que vam deixar pendent aquell any. De fet, Puigdemont, sí, com dèiem, no? ha fet molta èmfasi a aquesta unitat. Si us sembla, escoltem un moment un vídeo d'aquest tros de que parlava d'unitat.
Ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya, anant per separat, hem pogut esdevenir el primer grup parlamentari del país en les dues darreres eleccions nacionals. I haurem de suar molt per poder-ho aconseguir el 12 de maig. Per això mai no he deixat de demanar unitat. A risc de quedar-me predicant en el desert, perquè estic convençut, perquè sé que quan més hem avançat ha estat justament quan més units hem anat. Soc dels que crec que els reptes que tenim al davant només els podrem encarar amb garanties d'èxit si recuperem la força de la unitat. No me'n desdiré mai. És que, a més, ningú fins ara, ningú m'ha pogut demostrar cap ni un sol benefici per al país, els partits sí, però per al país i per als nostres conciutadans i per resoldre els problemes dels nostres conciutadans de la desunió i de la baralla entre nosaltres. Ni un dels sols beneficis. Ningú pot demostrar les bondats d'anar per separat. Ningú.
Ningú pot demostrar les...
Hi ha bondats. I tant que hi ha bondats. Mira, jo et diré. Quan la unitat és fruit, és a dir, a l'1 d'octubre estàvem units, no? Jo vaig anar al meu poble allà a defensar les urnes i a votar i el que sigui. Vaig anar al costat de gent que votava coses molt diferents a les meves, gent amb la que potser en el meu poble no m'hi parlo gaire, però a mi no m'importava. I estava content d'estar allà amb aquella gent tan diferent. Per què? Perquè anàvem a fer una cosa molt concreta. aquella cosa molt concreta va ser possible perquè van haver-hi molts debats previs. Fins i tot, escolta'm, vaig anar allò, jo, que estava en un grup parlamentari que al principi de la legislatura deia que això no s'havia de fer. I vam acabar anant. És a dir, si ens haguessin demanat la unitat els d'Arenys de Munt abans de fer lo d'Arenys de Munt, no s'hagués fet. I el que vull dir en aquest sentit és que quan... Jo entenc la idea última del Puigdemont candidat de dir, doneu-me molts vots, doneu-me'ls a mi, que jo he lluitat. I és veritat, també cal dir-ho, que, escolta'm, ha treballat més per la unitat que Gabriel Rufián, però bueno, també abans ho dèiem, no? Clar, no era difícil. No era difícil, òbviament, això és evident, són fets. Ara bé, quan Puigdemont ens demana, i això també li preguntaria si estigués aquí, quan ens demana unitat, jo dic, vale, perfecte, jo em poso al teu costat. I al teu costat també hi haurà en Clèries. I en Clèries i jo som molt diferents. En Clèries vol pactar desesperadament amb el PSOE, el que sigui, i jo no. Llavors, anem a fer unitat. En Clèries vol la reconciliació amb els Borbons. Ho ha dit ell al Senat. Llavors, en Puigdemont se dirigeix a nosaltres, en Clèries i a mi, i ens diu, jo vull unitat. I jo dic, la unitat, vinga. Ara, tu m'has de dir, tu li faràs cas a en Clèries per anar a pactar amb els Borbons? O em faràs cas a mi per muntar una campanya de consum estratègic com la que Sánchez... M'explico, no? Sí. És a dir, aquestes coses s'han de resoldre. I atenció, estic segur que algú dels meus amics Puigdemoners, no?, per entendre'ns, deu estar dient, no, però el que cal és unitat, i fins i tot està enfadat, no?, perquè, ostres, tio, per una vegada que tenim un líder que es posa al davant i tal. El millor que podem fer amb aquest líder, si de veritat és un líder, és posar-li les peres a quarto. És dir-li, escolta'm, no, què faràs? Saps per què? Perquè ara mateix Sánchez Llibre ja està intentant portar aquell líder cap al seu costat. Clèries està intentant portar aquest líder cap al seu costat. Doncs jo, com a ciutadà, intentaré fer que aquest... I quina és la millor manera d'intentar-ho? Bueno, pot haver-hi moltes, i acabo. Però aquí ho hem fet moltes vegades. Recordeu quan Esquerra Republicana... Jo deia, per què s'enfaden quan Esquerra Republicana va a Madrid a negociar amb el PSOE i nosaltres aquí en la tertúlia proscrita critiquem Esquerra Republicana perquè Esquerra Republicana... perquè el PSOE ha enganyat Esquerra Republicana, els d'Esquerra Republicana s'enfaden amb nosaltres. Hauria de ser al contrari. Que nosaltres mosseguem Esquerra Republicana hauria de ser una eina d'Esquerra Republicana per anar davant de qui sigui i dir, escolta'm, els meus estan molt enfadats, eh? O sigui, això és de primer de negociació. I, per tant, en aquest cas, passa una mica el mateix. És a dir, si de veritat Puigdemont és el líder capaç d'unir-nos, no pot ser en base a no posar les coses sobre la taula. I jo vull saber, i jo espero, insisteixo.
El que passa és que Puigdemont és molt més fort com a símbol que com a líder. I això jo crec que ja en aquests últims anys ja ho hem vist tots. És a dir, el simbolisme que té... I, a veure, és que no cal que ho expliquem, tothom ho sap. És a dir, la potència que té el ser el punt de referència de la lluita internacional, de la lluita amb la dreta i l'extrema dreta espanyola, amb els jutges, és a dir, el fet de que els jutges el posin en el punt de mira sempre de tota la repressió, fa que hi hagi gent per als quals simplement donar suport en aquest símbol de la lluita contra Espanya ja sigui un motiu per votar-lo. I després... hi ha la capacitat de desplegar un programa polític. I avui, fins avui, les eines que ha tingut Puigdemont al seu abast, sigui Junts o sigui el Consell de la República, avui, a mes de març del 2024, són molt febles. Junts com a partit és un partit molt feble, és Convergència 2.0, perquè avui s'ha parlat d'ampliar Junts amb gent de fora i fer-ne una cosa més transversal. Bueno, això és el que es va fer el 2017. El 2017 es va fer Junts per Catalunya, que bàsicament era un 50% PDeCAT i un 50% de gent independent que venia d'altres tradicions polítiques. dels quals no queda ningú, és a dir, que ja només queda Convergència, i per tant, bé, si ara el que hem de fer és tornar a carregar a Convergència d'independents, com es va fer el 2017, per acabar igual, doncs no cal que ens hi posem. I el Consell de la República també ha tingut els problemes que ha tingut. Per tant, Puigdemont segueix sent el gran símbol de l'1 d'octubre i el gran símbol de l'exili i el gran enemic número 1 d'Espanya, però les eines que té per portar aquest país a la independència són molt més febles que el 2017. I, per tant, està molt pitjor que el 2017. I dir que les circumstàncies són millors que el 2017 és enganyar-nos nosaltres mateixos.
Ell, d'això que parlava l'Albano, no? Ha dit l'independentisme ha recuperar la conversa col·lectiva, aquella que va tenir quan vam ser capaços de derrotar l'Estat en el referèndum de l'1 d'octubre. És a dir, ell el que ve a dir és ara és moment de tornar a recuperar aquesta conversa col·lectiva que tots estarem d'acord que aquests últims anys l'hem perduda.
Sí, i és veritat que... és veritat. És evident que l'independentisme ha passat per uns moments de crítica feroxa interindependentista que ha estat dur i segurament no s'ha acabat i aquesta campanya electoral ho tornarem a veure. I potser tots hem estat responsables. Ara bé, un moviment polític com l'independentisme que va haver d'enfrontar-se a un 1 d'octubre, amb un 10 d'octubre, amb un 27 d'octubre, una repressió, una sentència... Hòstia, no hauríem de tenir por a la discrepància ben plantejada, políticament plantejada. Però, insisteixo, jo entenc la idea de la unitat, però la unitat ve després d'haver posat totes les cartes sobre la taula i veure com ho fem. I ho vam veure... Home, és que a l'1 d'octubre va arribar amb tres partits independentistes separats. Bueno, sí, eren tres. Eren tres, perquè després hem sabut...
Estaven una miqueta barallats per dins, diguéssim.
Vale. Per tant...
Hi havia dos que s'havien presentat junts.
Bueno, s'havien presentat junts, però després vam saber que feia temps que no actuaven com una unitat.
Sí.
Internament tenien un d'allò. I després
de fet,
estava...
hi havien tres, perquè hi havien els independents dins de junts.
Per això,
també.
Hi havien tres. Però després estava la CUP. El que vull dir és que crec... El candidat ho ha de fer. El candidat Puigdemont ho ha de fer. Però l'activista del moviment independentista ha d'intentar posar llum històrica. I la llum històrica ens diu que si vam arribar a l'1 d'octubre no va ser perquè tots vam oblidar qui érem i vam anar tots a l'una. És perquè tots vam posar sobre la taula com veiem la situació. I tots vam tibar des del lloc on estàvem, jo...
Jo, perdoneu-me.
O sigui, voler tancar això crec que afebleix el moviment independentista. És a dir, la pregunta és, sense la CUP s'hagués arribat a l'1 d'octubre? Sense els de Junts o els independents s'hagués arribat a l'1 d'octubre? No ho sabem. El que sabem és que se va arribar a l'1 d'octubre amb una multiplicitat de veus moltes vegades contradictòries i que cada un tirava cap al seu costat amb força. Ara.
I competien. I competien. I es
barallaven.
Jo crec que jo crec que els optimistes ja ho han pres, això. El discurs de la unitat és una enganyifa. No hi ha hagut mai unitat, ni la unitat ens va portar l'1 d'octubre. L'1 d'octubre ens la va portar la baralla, la competició descarnada, sense concessions, per guanyar l'hegemonia de l'independentisme. És a dir, la competició a mort entre els diferents actors independentistes és allò que ens va portar l'1 d'octubre, perquè ningú es volia quedar enrere i tothom es barallava per liderar l'1 d'octubre. Per tant, no va ser la unitat la fórmula. La fórmula va ser que es barallaven per portar-nos a la independència, que es barallaven per veure qui en sabia més i qui era més capaç i qui empenyia més per fer la independència. I es barallaven a mort, sense concessions, per fer això, per demostrar-nos que ells eren millors independentistes i més determinats que els altres. I, per tant, la unitat és mentida. Aquí hem de competir per veure qui és més capaç i més determinat per fer la independència. Punt.
Vale. Punt. I a part, perquè a més de tot això que tu acabas de dir, jo afegiré el següent. Mentre estava tinguent lloc aquella competició aferrissada entre els partits, els ciutadans érem capaços d'actuar unidament malgrat que l'altre fos de l'altre partit. Ells competien a mort i nosaltres, com a votants de partits diversos, sabíem estar junts on s'havia d'estar. I crec que aquesta és la... I ara quan t'escoltava dir, és veritat, competien a mort. I a més, després ho vam saber. Però escolteu, si Puigdemont... Si avui estem parlant de Puigdemont, és perquè la CUP va fer el que va fer. A alguns els agrada més i a alguns... Però és que si no ens estem creant un passat que no va existir mai. Ara bé, el que sí crec que és molt important, i avui he anat a una xerrada aquí a Sagrada Família amb la gent de... Hi havia gent de molts tipus, i hem parlat de la situació, de les eleccions. I, ostres, la gent al carrer seguim sent capaços. L'altre dia també va venir un noi a Lleida. No? I jo havia fet una crítica que si aragonès havia dit això, l'altre i tal, i al final de la xerrada va venir un noi i diu, escolta'm, que Esquerra també som gent bona, t'he vingut a escoltar, no estic molt d'acord, però moltes gràcies, no sé què, no sé quantos. Era un militant de base d'Esquerra a Lleida, no? I havia vingut i... O sigui, insisteixo, d'aquí a les eleccions entenc que en aquesta tertúlia parlarem molt de les eleccions i és molt important, però jo crec que hem de fer l'exercici de poder mantenir aquesta capacitat que tenim des de baix d'actuar junts malgrat les discussions potents que tinguin els partits. Perquè aquelles discussions tampoc són dolentes. Escolta'm, per això hi ha partits polítics, no?
Volia dir, per últim, bé, aquí acabant, perquè ja quasi bé portem una hora, em sap greu, perquè ara que som, quan més som veient-nos a tertúlia, hi ha més de 1.100 persones mirant-nos...
Què dius? Ostres, no em diguis això. Això m'ho hauries d'haver dit abans.
Taxis pentinats.
Ostres, no, però ho hagués pensat millor, tot el que dic. Bueno, espero...
Cada setmana ens miren més de 1.000 persones.
Ja ho sé,
vull dir que
ja ho
anirà,
sé, però totes a la vegada...
Aniran pujant,
no, en Pere Aragonès ens ha fet un favor, perquè d'ençà que ha convocat eleccions s'ha duplicat l'audiència de la tertúlia. Per tant, escolti, estem tots molt contents amb en Pere Aragonès.
I ara ja m'he despesat i no sabia què li deia. Ah, sí, també m'ha sorprès, i això no ho hem parlat, que és que ha fet una mica... Ha interpel·lat aquest votant decebut, també, Puigdemont, no? En part del discurs. Ha interpel·lat aquest votant decebut, ha votat aquest votant que s'ha abstingut, és a dir, i els ha demanat torneu-me a votar.
Un vot de confiança, no?
Un vot de confiança, torneu-me a votar. Defensant això, que cal un lideratge clar i que ell vol ser aquest lideratge clar. No sé si s'ha sorprès que interpel·lés tan claríssimament a aquest abstencionisme.
No, jo crec que avui ha sortit l'enquesta del CEO, per exemple, que dona bastanta informació.
S'ha de dir que l'enquesta era feta
abans de tot plegat.
Abans que es convoquessin les eleccions, l'avançament electoral, i abans que sapiguéssim que Carles Puigdemont es presentaria.
Però avui jo m'ho mirava aquestes dades, i una de les dades que he vist és que entre els votants de Junts, la pèrdua de vots cap a l'abstenció, cap al no ho sap, o cap a altres opcions, era la més important. És a dir, Junts perd votants cap a l'abstenció i cap a altres espais polítics que no són els altres partits parlamentaris. No perden vots cap a Esquerra o cap a PSC o d'això, sinó que els perden fora del Parlament o que es queden a casa. I, per tant, és perfectament normal que intenti contenir aquesta frontera de vot.
No sé, em sembla que la Barana vol afegir una cosa.
Sí, una cosa molt d'això, que avui en la reunió que hem tingut a Sagrada Família ha sortit, i ara que veig aquí que efectivament hi ha 1.125 persones mirant en directe, que és com un teatre dels grossos, no?, de Barna, esbatussem-nos i ens esbatussarem. Però jo crec que hem de recuperar la idea de que no és dolent per l'independentisme. No és dolent que estiguem... Sí, aquesta idea de, ostres, és que ja ens estem barallant, és que mira, no sé... No! És que, de fet, l'Estat crec que té pànic de que siguem un moviment polític que està buscant resposta, que es critica, que... Crec que el millor que podem fer és tirar-nos els plats pel cap. Sé que sona una mica malament tirar-nos el plat pel cap, buscar les millors maneres. Escolta'm, l'independentisme no va arribar l'1 d'octubre fent-se petons i abraçades. Va arribar treballant políticament, fent assemblees. Escolta'm, tots hem estat en assemblees abans de l'1 d'octubre on tothom deia la seva i la gent se barallava i tal. I malgrat això no es tirava la tovallola, al contrari, se continuava treballant i es continuava barallant. Jo crec que això ho hem de conservar fins i tot malgrat una campanya electoral que normalment solen ser dures.
Doncs...
En Costa volia dir alguna cosa i jo he gastat el temps, no?
És igual. Perdó. Ja la setmana que ve, que ens queden moltes tertúlies per davant.
La setmana que ve no ens veiem. Nosaltres ens hem tornat catòlics i fem festa. No ens hem tornat catòlics, però ens hem agafat festa i celebrem la Setmana Santa.
T'has ficat aquí.
Ens hem donat vacances,
correcte, que ens les mereixem. En definitiva, la setmana que ve no ens veiem. Ens veiem la següent, que ja serà abril, i que això ja anirà totes cap a aquesta campanya. I em perdoneu una cosa personal avui, i és que avui vull fer un comiat una mica especial. I és que demà la Maria Rosa Viadiu, una novaiorquesa catalana, és a dir, una catalana que va marxar molt jove a Nova York, fa 90 anys. I jo des d'aquí, com que sé que ens segueix la tertúlia, que ens mira sempre, la vull felicitar i dir-li que per molts anys, Maria Rosa, que moltes gràcies per tot i un petó enorme. Fins la pròxima.